El debat Marina Alta.
Hoy te hablamos de turismo. Tenemos la suerte de contar con los máximos representantes de tres de los destinos más emblemáticos de la Marina Alta: el alcalde de Denia, Vicent Grimalt, el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, y la alcaldesa de Calp, Ana Sala. Tres municipios con una identidad propia, un enorme atractivo turístico y, sobre todo, un reto común: cómo gestionar el turismo de manera sostenible, competitiva y también adaptada a los nuevos tiempos. Porque, seamos claros, el turismo es motor económico, es empleo, es cultura, es gastronomía, es mar y montaña, pero también es presión sobre el territorio, es vivienda, es movilidad y también sostenibilidad. La pregunta que nos trae aquí es clara, ¿no? ¿Qué turismo queremos para la Marina Alta? ¿Cómo podemos diferenciarnos de otros destinos que también ofrecen sol y playa? ¿Y qué estamos haciendo para que esa diferencia se traduzca en calidad, en respeto al entorno y en bienestar para nuestros vecinos y visitantes? Hoy hablaremos de todo esto, pero no sin antes dar la bienvenida a los alcaldes y a la alcaldesa. Bienvenidos.
Buen día.
Hola, buen día.
Hola. Hola, buen día a todos. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tengo que decir que, al igual que os hemos invitado a vosotros, también se ha invitado a la alcaldesa de Xavia con mismo tiempo y forma, pero por cuestiones de agenda no ha podido estar hoy aquí. Y bueno, ahora sí, ¿qué tipo de turismo predomina, ¿no?, actualmente en vuestros municipios? ¿Cómo lo diferenciáis en pocas palabras? ¿Y qué se está haciendo, ¿no?, para ofrecer una experiencia turística diferente a otros municipios, a otras comarcas? Vicent?
Comencé jo. Bueno, jo crec que la clau i la paraula per a mi més important de la que has dit tu fa un moment, que és el respecte, no? Per a nosaltres, qualsevol visitant, qualsevol turista que vinga, en este cas a Denia, l'únic que li demanem, i inclús jo diria que en algun moment tindrà que ser exigir, és que siga respetuós, en el medi, que siga respetuós en el puesto on va, i que no vinguin d'alguna forma, pues, bueno, pues a imposar o a exigir coses que quan nosaltres anem a altres destins no fem, no? Per tant, està clar que el turisme, per sort o per desgràcia, és la principal font d'ingressos i d'empleo que tenim en aquesta comarca, una comarca en la que tenim moltíssima varietat de paisatge, moltíssima varietat de costums, de pobles, on la gent ve per això, ve per les platges, ve per la forma que tenim de viure i la forma que tenim de ser en esta comarca. I ja el dic, jo per a mi sobretot és el respecte, no? El respecte per al puesto on vas, per lo que n'hi ha, i perquè quan te'n vages, pues, com a mínim ho deixes conforme estava. Jo crec que tenim molta sort, jo crec que en el cas de Denia, jo diria que la immensa majoria de la gent que ve, també pel tema de turisme, perquè el turisme que tenim, per almenys en Denia, és un turisme familiar, és un turisme de pues, un 50% aproximadament de segon residència, i després per la forma de Denia, per la forma en la que sempre s'ha configurat este poble o esta ciutat, és més de turisme de vivenda unifamiliar. Tots sabem que Denia no és una ciutat on tinga un gran número de places hoteleres, però per això el turisme que ve, pues, bueno, pues venen a cases, venen a apartaments, i això és, jo diria que un actiu, entre cometes, en què aquest turisme és un turisme més tranquil. No és un turisme de masses, no és un turisme que crea grans problemes. Però torno a dir, el que sempre demanem és el mateix, i a més és que el turista que ve aquí no sols es queda en Denia, el turisme va als pobles de l'interior, o se'n va a Teulà, o se'n va a Calp, o se'n va a Xàbia, en un moment determinat. Jo crec que això és la clau, no? Eixe respecte que deuen de tindre i eixa convivència en el que n'hi ha, i per tant pues, sempre seran benvinguts.
Raúl?
Sí, bueno, bon dia. Bueno, primer que res, dir que hem de tindre clar i sentir-nos afortunats de que del lloc on vivim i residim. És dir, no som una comarca ni uns municipis turístics per excel·lència perquè sí o perquè hagin tingut aquesta sort, sinó per l'entorn i per el lloc on tenim la sort de viure'l. Estic completament d'acord en que, bueno, any darrere any els turistes mostrien pues, per el nostre territori, per, evidentment per els nostres servicis, per les nostres platges, per tot el conjunt de lo que pot oferir la Marina Alta i jo en el meu cas des de Teulada Moraira. És molt important el que comentava Vicent, és a dir, que puguen seguir triant-nos any darrere any perquè seguim mantenint aquest paisatge, perquè seguim mantenint aquestes platges, perquè seguim mantenint aquest territori i el famós equilibri, és a dir, no podem oblidar-nos que la Marina Alta i en concret Teulada Moraira, el poble que jo represente, pues hem arribat a ser el que som en gran part i en un percentatge molt elevat gràcies a aquesta indústria que és el turisme. Però sense oblidar d'on venim. En una anterior entrevista sí, ja vos comentava, Teulada Moraira ha sigut un poble que s'ha dedicat sempre a la pesca i a l'agricultura. Pues això ha sabut encaixar-se dins d'un model turístic que evidentment tampoc està basat en el turisme de masses. Nosaltres també compartim quizás molt menys que Denia places hoteleres i és turisme. Nosaltres som un dels municipis que tenim el percentatge més elevat de turisme fiel de la Comunitat Valenciana, això està demostrat en números, i el turisme fiel és aquell que any darrere any repeteix i torna i no solament ve a visitar-nos una volta. Això què vol dir? Que aquest mateix turista ja va fent-se consciència, ja va fent-se responsable del lloc on va a veranejar o on va a vindre a passar les seues vacacions per a cuidar-lo. És molt important que el cuidem, no solament és que estem així, sinó és que es visiten. Per què? Perquè així no podrem seguir disfrutant i podrem seguir tenint un entorn adequat i arribar a aquest equilibri que siga poder conviure aquesta famosa sostenibilitat que tots busquem i que tots ansiem en una indústria tan important com és el turisme. D'ahir que jo pense que tots els municipis estem buscant aquesta famosa desestacionalització, que el que puga fer és que els municipis de tota la comarca tinguin activitat més repartida durant tot l'any, que puguem funcionar en uns servicis menys saturats en unes temporades i que no estiguen en la temporada baixa en parats o en menys activitat i poder arribar a l'equilibri, com sempre parlem, sostenibilitat, el turisme és completament necessari. Jo penso que, per lo menys en Teulada Moraira, penso que estem anant en la bona línia, en campanyes de conscienciació, en activitats per a que la gent pugui arribar a entendre-ho. I en definitiva en la Marina Alta considero que també s'està fent un treball important per tots els municipis per arribar a eixa meta.
Anna?
Pues hablar de turismo resulta fácil, y digo que resulta fácil porque el turismo nos da la vida, nos da la economía. Los tres municipios que estamos representados hoy en la tertulia, pues prácticamente vivimos de lo mismo. Como decía Raúl, al igual que Teulada, fue municipio pesquero y lo sigue siendo, pero era municipio tradicionalmente de pesca, algo de agricultura, y fueron los turistas los que nos descubrieron, o sea que estamos encantados de seguir siendo fundamentalmente municipios turísticos. ¿Cómo gestionamos esto? Pues la verdad que tenemos que ir adaptándonos a las situaciones, a cada momento. Retomo también una palabra que manejamos mucho los alcaldes y todos los que nos dedicamos, y tanto instituciones como el sector turístico, que es lo de la desestacionalización. En Calp yo creo que en los últimos años se ha hecho un gran trabajo y ya hemos conseguido desestacionalizar. Recuerdo aquellos años que finalizaba el mes de octubre y hasta el mes de marzo no veías actividad, estaban los paseos marítimos vacíos, en el pueblo no había un alma. Y de verdad que sufríamos de ver que los negocios no podían mantenerse trabajando pues solamente 5 o 6 meses al año. Ya ha llegado el momento en que lo hemos conseguido y nos han ayudado mucho los hoteles, pues las más de 3.000 camas hoteleras que tenemos en este momento. Se van uniendo otro tipo de oferta de camas complementaria. Pero gracias a esos hoteles abiertos todo el año, porque todos los hoteles que hay en Calpe están abiertos todo el año, pues teníamos ese eslogan de Calp 365 días abierto para ti, y así es, eso ha conseguido, además de la oferta complementaria, que no es poca, ahora hay alojamientos turísticos, apartamentos, villas. Quiero recordar que gracias al alquiler de chalets y villas en momentos de pandemia resistimos en Calp, pero muy bien, aquel tipo de alquiler de este tipo de inmueble nos salvó de una crisis económica que podría haber sido mucho peor. Y en eso estamos, intentando ayudar al sector privado, desde lo público, a que esa desestacionalización sea ya al 100%, que aquí en Calpe lo hemos conseguido, tenemos todo el invierno excursiones. Yo ahora estoy mirando por la ventana del despacho de alcaldía y acabo de ver pasar pues una excursión de 40 o 50 personas de edad madura, adulta, y estamos así todo el invierno. No estamos en pleno verano todavía, pero es que estamos todo el invierno así, los restaurantes abiertos, y eso nos da una estabilidad económica que es lo que necesitan las personas, las familias que trabajan en el sector. El comercio, tenemos un núcleo comercial urbano potente, muy potente, y también hemos conseguido que esté abierto todo el año. Y inversión, que nos llega inversión, todo el mundo quiere invertir en esta zona, en Calp. Hablo de Calp porque es lo que yo domino y conozco, y estoy segura que Vicent y Raúl les pasará exactamente lo mismo. Grandes operadores que quieren invertir aquí. ¿Qué nos falta? Nos falta terreno para mayor inversión, pero bueno, en eso estamos trabajando para perdón, para lograr el equilibrio del que se hablaba. Y sí que termino con esto diciendo que crecemos a nivel turístico mucho, crecemos bien desde lo privado y lo público, estamos haciendo un gran esfuerzo, digo, desde lo público local, pero necesitamos, y creo que estarán de acuerdo conmigo, ¿no?, mis alcaldes compañeros, que nos faltan medios para estar a la altura de lo que necesitan los municipios turísticos de la entidad de los nuestros.
Quins reptes considereu més urgents, no?, per a la gestió del turisme, ja siga la massificació, sostenibilitat, vivenda, fins i tot treball, no?
A veure, tu has dit la paraula clau, no? Hi ha un problema greu, no sols en la nostra comarca, sinó arreu de tot l'estat espanyol, que és el tema de la vivenda. I jo crec que això és un problema que moltes vegades, pues, quan parles en hotelers, quan parles en hostelers, quan parles de la gent del sector, els problemes que estan tenint per a que vinga gent a poder treballar, sobretot en temporada alta, perquè l'accés a una vivenda, a un lloguer, és molt complicat, no? Jo no vaig a més clar aquí, perquè jo tinc molt clar que les vivendes turístiques no són el problema de la falta de vivenda, però és un problema, i és un problema que està ahí. Però més enllà del tema de la vivenda, algo que jo crec que estem tots d'acord, no? Venia ara mateixa, en estos moments, bueno, la setmana passada, vam passar de 50.000 habitants sense anys, 50.830 crec que són, però evidentment quan ve les temporades a partir d'allà, Anna estava dient el tema de la desestacionalització, està clar que aquí 50.000 habitants no són mai, sempre són molt més, però també està clar que juliol i agost, en el cas de Denia, ens poden clavar en 170, 180, 190.000 persones. Els serveis, tot el que tenim, no està dimensionat per a aquestes quantitats de gent, entre altres coses perquè la gent no t'ho permet. I la llei no t'ho permet, i a més de que no t'ho permet, no tens una ajuda per part dels estaments superiors, tant de la Generalitat com inclús del govern d'Espanya. No hi ha res que tu el doni aquest plus, aquesta necessitat que tens per a que els teus serveis poder-los adaptar quan t'arriba aquesta temporada. Policia. Tenia la policia, la ràtio crec que són de 110 o 115 policies locals. Estic parlant de local, no entre en policia nacional. Però la policia nacional igual, o sigui, la policia nacional, igual que la local, estan dimensionats per la ràtio que tens, per habitants que tu tens sense anys, sí. I que l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, diu que tens, no? I tu no pots tenir més, però quan arriba el mes de juliol o el mes d'agost, quan tu tens, jo què sé, tres voltes més població o quatre voltes més, el número d'agents són els mateixos. La policia nacional sí que té un reforç. La local no es permeten tenir un reforç. En el tema de la neteja, venia, per sort, jo crec que per sort tenim 20 quilòmetres de platja. Des 20 quilòmetres de platja, 15 són de platja d'arena cap al nord, que això necessita una neteja diària. Tu no pots tindre un extra, perquè no t'ho permeten, perquè tens els pressupostos que tens i arribes on arribes, no? I algo que és comú en tota la comarca, que és, per exemple, la sanitat. La sanitat, en tot el dret del món, els metges, el personal sanitari, infermeros, auxiliars, treballadors de l'hospital o de centre de salut, el mateix que fan tota la gent que pot, intenta agarrar-se vacances a l'estiu. Però tu l'hospital no el tens dimensionat per a aquesta quantitat, si en la comarca aproximadament sense som 190.000 habitants, està clar que pues jo crec que més de 300 o 350.000 sí que mos clavem en juliol i agost, en total de la gent que ve als nostres pobles. Això són problemes que es deurien de tindre en compte, perquè no hi ha que perdre de vista que si el 14 o 15% del PIB, en este cas de la Comunitat Valenciana, ve donat pel turisme, això no repercutís després a l'hora de poder tu tindre pues, unes ajudes o poder tindre aquest reconeixement a lo que tu aportes com a ciutat. No? I això, pues, bueno, hi ha moltes vegades que ens costa molt de poder gestionar quan arriben aquestes temporades en què hi ha tanta gent, sobretot del 15 de juliol, el 15 d'agost o el 20 o 25 d'agost, que el servei de neteja no dona abasto, que l'hospital, les cues són les que són, que la policia, pues, bueno, pues, tenen que doblar turnos o tenen que fer hores extres perquè no donen abasto per a tot el que necessitem. I això és algo, pues, bueno, pues, que està ahí damunt de la taula, que sempre ha estat, i que jo espero que algun dia algú es doni compte de que nosaltres, la nostra indústria és el turisme, i necessitem les ajudes necessàries per a aquest turisme. El turisme és algo que, més enllà del que té la segona residència, el de més és molt volàtil. Ara venen aquí, però l'any que ve poden decidir anar-se'n a un altre destí perquè aquí han tingut un problema de seguretat, de sanitat o de lo que sigui. Diuen, jo per anar a patir ahir no vaig, me'n vaig a un altre lloc. No? Pues això hi ha que tenir molt en compte, perquè el dia que el turisme, esperem que no passi mai, patirem una crisi, això repercutix en tot.
Sí, bueno, estic molt d'acord en el que ha dit Vicent. A més, s'ha obert un tema i un debat. Tu parlaves quin és el repte. Jo trobo que un dels reptes tenia que ser que aquesta població, perquè entenc perfectament a Vicent. Mireu, en Teulada Moraira som alrededor de 13.000 habitants censats, i en un recent estudi que vam fer, que és d'Euia i de Basura, i això no enganya, és així. Si n'hi ha Euia i Basura, n'hi ha activitat, i ahir no hi ha debat. Mostrien a mitja de 30.000 persones durant tot l'any. És més del doble. Però és que des de ja, des d'este mes, fins a finals d'agost, podem estar també en 60.000. 60.000 persones, que és pues, multiplicar el censo i els servicis per als quals està dimensionat el servici en Teulada Moraira és impossible d'assumir. Per tant, un dels reptes seria que totes aquelles persones que no estiguen censades i estiguen residint en el municipi durant pues, més de 6 mesos o més de 7 mesos, que no tinguin por, no va afectar-los fiscalment ni va perjudicar-los en res, censar-se. Això ja ens permetirà que tots aquest tipus de serveis, pues, la policia local, el servei de neteja, la sanitat, tot, poder-ho incrementar, perquè si no es convé dir a Vicent és impossible. Si va per ràtios i és impossible. Podríem fer front en unes condicions millors a aquest volum tan elevat i més important que té la temporada estival. Per tant, pense que el repte és conscienciar a la gent de dues coses. Una, conscienciar-se de la sort que tenim, és que podem disfrutar aquí tot l'any i és que podem veranejar així tot l'any. Segon, entre tots, fer que aquests servicis, evidentment les administracions supramunicipals, tenen també que posar el seu granet d'arena i donar-se compte de que no pot haver una legislació per a tots igual, municipis turístics de no turístics, per el tema dels servicis i per el tema de el número de persones o d'habitants que alberguen uns municipis o altres, i adaptar-ho a aquesta necessitat, perquè el turisme és el motor més important i tenim que cuidar-lo, i anem a demanar-los que sigui respectuós, i anem a demanar-los que sigui sostenible, però també tenim que tindre les ferramentes per a poder fer front a aquest tipus de situacions. Per tant, pense que és un dels reptes més grans que n'hi ha, el de les poblacions turístiques, que any darrere any tenen un increment important de visitants, més aquells que, com és el cas de Teulada Moraira, vos comentava, és més del doble el que de mitja normalment resideix tot l'any en Teulada Moraira.
Aleshores seria un crit, no?, aquelles persones que tenen la segona residència sí, que censaren, no?
Segona residència o aquells que passen més de 6 o 7 mesos, uh-huh. que és el cas de molts. És a dir, en el moment en què tu estàs 7 o 8 mesos residint en un poble, jo entenc que deus d'estar censat ahir. perquè estàs ajudant al municipi a que tinga més recursos, a que la legislació li permetisca assumir en millors condicions pues, la ràtio de la policia. Tots volem, hi ha tres pates que són les que tots volem i necessitem tindre cobertes, com és la seguretat, com és la sanitat i en este cas com és pues, la limpieza i el bon estat del lloc on residim. Tot això ho farà possible si tots els que residim col·laborem i si tots els que residim allí posem el nostre granet d'arena. Evidentment, sempre l'administració al front. No estic dient que no siga l'administració la que té que posar tot de si. Però és una situació que es produeix any darrer any en els municipis turístics. Nosaltres estem vivint-la damunt. Jo voldria recordar que Teulada Moraira és un municipi en dos cascos urbans, en dos festes patronals, en dos de tot, i afortunat que em considere d'això, però pense que hi hauria que fer una crida que les persones eixes que residixen en major part en un municipi censaren, perquè no va passar res en el seu cas, no va perjudicar-los i sí que van a contribuir un poquet a que el nostre poble tinga més recursos.
Anna?
Bueno, estoy escuchando atentamente lo que dicen tanto Vicent como Raúl y efectivamente estoy totalmente de acuerdo, compartimos los mismos problemas, la misma queja, pero sí que es verdad que esto es un debate ya recurrente y digo recurrente que agradezco, por otra parte, tener la oportunidad de quejarme, aunque o de quejarnos, aunque sirva de poco, porque yo no sé los foros, entrevistas, tertulias en las que he podido participar a propósito de estas cuestiones, debatiendo sobre la necesidad de mayor financiación que tenemos los ayuntamientos, que no todo pasa porque los ayuntamientos tomemos medidas como subir impuestos a nuestros vecinos, que fijaos la que se ha liado con la subida de la tasa de basura, que no es una subida, es una subida realmente, pero al final ha sido equilibrar la recaudación de la tasa con el coste del servicio, que es lo que nos pide Europa, nos ha pedido Madrid, en fin, no nos gusta subir impuestos y yo creo que ninguno de los dos, ni Vicente, ni Raúl, ni yo, ni ningún alcalde nos hemos visto a gusto ni cómodos tomando esta medida, que hemos tenido que explicar y aún así no se entiende, porque nos hemos tenido que ajustar y creo que se pueden hacer las cosas mucho mejor. Entonces, es necesario que el Estado de la Nación, el Gobierno Central, se empatice de una vez por todas con los problemas de los ayuntamientos, porque es que ya al final yo me quedo afónica, digo yo, igual que todos los alcaldes que vivimos, sobre todo los municipios turísticos, que somos los más afectados por esta infrafinanciación que sufrimos, lo han dicho, el tema de la seguridad. Vicent lo ha explicado muy bien. Hubo unos tiempos felices en que teníamos mayor dotación de policías en los municipios turísticos. De la noche a la mañana, la Generalitat Valenciana, no sé por qué, deroga esa normativa porque permitía el refuerzo a zonas costeras de policías locales de otros municipios, traslado temporal por julio y agosto, no lo recuerdo bien, hará ya algo más sobre 10 años o así. ¿Por qué estamos así? Y con la dotación que tenemos no llegamos. Aquí han hablado de cifras de población. Nosotros somos empadronados 27.000, pero es que población flotante en proporción a lo que decía, por ejemplo, Raúl, pues nosotros somos 45.000 de media viviendo todo el año. No se empadronan las personas porque tenemos mucho extranjero europeo que por temas de fiscalidad, de impuestos, de tributación, pues, o tienen miedo a perder algunos beneficios de sus países de origen y no se empadronan. Estamos constantemente haciendo campañas de empadronamiento en Cal y no se consigue porque, no sé, algo hay ahí que, o no sé, si alguna legislación nacional o autonómica les pudiera obligar a empadronarse, aunque no creo, porque uno es libre de empadronarse donde quiera. Eso sería atentar contra algún derecho, entiendo. Y así estamos, sufriendo cada día pues el incremento de los costes de los servicios. Nuestro presupuesto municipal, el 42% del presupuesto, se nos va a los servicios. Cada vez que modificamos un contrato pongo el ejemplo el de limpieza de playas, el de socorrismo, salvamento y socorrismo, queremos dar mejor servicio, ampliamos temporada, ampliamos horarios, eso supone más partida de personal, más costes salariales, de seguridad social, y cada vez que tocamos el contrato nos vamos 200.000 euros por arriba. Y va a llegar un momento es que vamos a estar tan maniatados con los capítulos que están comprometidos, como puede ser el capítulo de personal y el capítulo de servicios, que los alcaldes y los ayuntamientos, los equipos de gobierno, no vamos a poder tener margen de maniobra para gestionar el municipio en otras cuestiones. Entonces, la verdad que llevamos años pasándolo mal con esta infrafinanciación, y de hecho avanzo que vamos a presentar al próximo pleno, al pleno de junio, una moción por parte del equipo de gobierno precisamente sobre esta cuestión, propuesta para una financiación justa y mejora en la gestión de municipios turísticos como Calp. Yo invito a los compañeros que están en esta mesa, que si se la hago llegar, si quieren, para entre todos, mociones presentamos muchas en los plenos de interés ciudadano, de interés de gobierno, no son políticas, son de realidades y de necesidades reales que tenemos los ayuntamientos. No estamos pidiendo por pedir ni vamos contra nadie, simplemente es reivindicar lo que realmente necesitamos para poder gestionar nuestros municipios con garantías de atender lo básico. Tenemos el problema todos con el tema de las ambulancias, estamos prestando un servicio de manera alegal, irregular, pero lo estamos prestando. Queremos la ambulancia, Consellería no nos hizo caso en su momento. Es que todo lo que toques está igual, estamos patas para arriba, y perdonad que utilice esta expresión tan coloquial, pero con la confianza que considero que tenemos los que estamos aquí, pues lo digo así, patas para arriba, y creo que podemos estar mejor, que realmente se impliquen las administraciones supralocales con los municipios turísticos, que aportamos tanto al PIB autonómico y al nacional. Y creo que la Comunidad Valenciana es ejemplar en la gestión turística y en aportar al PIB de la nación, desde todo el litoral, desde Orihuela, las playas de Orihuela, que son las últimas, o el Pilar de la Horadada, hasta el último municipio de Castellón. Yo creo que merecemos más.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. No sé si queréis finalizar diciendo alguna cosa, Vicent.
A veure, més enllà de queixamos, que això és un dels objectius que tenim els alcaldes, jo la veritat és que jo crec que ens podem considerar, conforme he dit a l'euro principi, privilegiats de tindre el tipus de turisme que tenim, de tindre la comarca que tenim, i de tindre, encara que tots, governe qui governe, jo crec que els problemes són els mateixos, tant per un poble com per un altre, però jo crec que podem estar molt contents, no? Podem estar molt contents de... Bueno, i de fet, hi ha algo que fa un parell de setmanes va passar en Xàbia, que és que dos municipis d'esta comarca han tingut un reconeixement internacional en quant a la gestió i la sostenibilitat de les platges. La primera vegada que li se dona a dos municipis d'Espanya, i dels tres premis que es donen, dos han sigut per a Espanya i dos han sigut per a dos pobles de la Marina, no? Lo qual vol dir que nosaltres continuem treballant i continuarem treballant per a que el turisme, quan vinga, es siga feliç. Però també des d'un altre punt de vista, que és una frase que es comenta moltes voltes i que jo trobo que és de les primeres que em vaig ensenyar de memòria d'un amic meu, i que crec que és molt important. I és que si un poble, una ciutat, és bona per a els que venen, és perquè és bona per als que vivim aquí. I això és algo que s'ha de mantenir. O sigui, no podem, evidentment, no cuidar el turisme, però de rebot, o com a principal objectiu, té que ser que els veïns que visquen aquí visquen en condicions i visquen el més feliços possibles. I això parteix de la base de que la relació turisme-resident o ciutadà de cada un dels nostres municipis té que ser el més equilibrat possible, si no seria un desastre.
Sí, per afegir, també estic d'acord en el que ha dit Vicent. Nosaltres tenim que reivindicar, tenim que demanar i tenim que exposar aquests problemes, que independentment de... existen tres colors diferents representats, i independentment del color o de la idea que tinguin cada un, els problemes són els mateixos. Hem vist que en números, uns tenen els números en funció de lo gran que sigui el municipi, i altres tenen els seus, però van tots en la mateixa línia i els mateixos problemes. Per tant, tenim que reivindicar. Però sí, estic d'acord en que, i com ha dit antes, tenim que també tindre clar que tenim molta sort, que tenim que cuidar-ho, que tenim que seguir intentant mantindre això. Vicent ha fet referència a aquests dos premis. Això és una bona notícia, Vicent, i felicidades, per cert. perquè un d'ells és Dénia i és motiu de felicitació. Per tant, això el que vol indicar és que més enllà de que tenim problemes, més enllà de que anem a tindre sempre, perquè aquesta vida és així, bueno, pues, algo s'està fent bé en la Marina Alta. I estem parlant de que ve moltíssima gent, de que tenim moltíssima afluència. També és senyal de que alguna cosa estem fent bé. No solament les administracions, jo des de sí, i ara ja a portes d'entrar a la temporada forta estival, també vull fer un agraïment als nostres negocis, les nostres empreses, els nostres servicis, la nostra gent, tots aquells que fan que el turisme quan vinga es senta feliç, com comentava Vicent, i el turisme, doncs, només demanar-li, doncs, que disfrute, evidentment, però que siga capaç d'entendre el nostre territori, de respectar-lo i, evidentment, d'arribar a aquest equilibri en què puguen conviure en harmonia, pues, els residents, que tenen que tindre una qualitat de vida acorde a la que es mereixen, i aquells que mos vulguin visitar.
Ana? Bueno, pues siempre se ha dicho que el turismo es el negocio de la felicidad, la industria, sí, de la felicidad, y así es. Es la frase, expresión que mejor define lo que es el turismo, la más bonita y la más real, por otra parte. Así es, cuando nos vamos todos de vacaciones estamos felices, desconectamos y nos encanta todo lo que vemos. Vayamos a descansar o vayamos a patear ciudades, pueblos y ciudades para conocer su historia. Nos eligen porque hacemos las cosas bien, aparte de tener un territorio maravilloso, orográficamente, la comarca, la provincia, pero tengo que hablar de lo que es Cal, que es mi pueblo, pues las bondades y la orografía, la situación geográfica que tiene entre montañas, el mar y la montaña, se dan la mano. La historia, el casco antiguo, ahora el casco histórico de Cal está ahora como nunca, de visitas diarias, como os he dicho, grupos de turistas visitándolo, está cuidado, está limpio, fomentamos las actividades culturales al aire libre, en verano prácticamente es casi todo el año, porque quitando los meses más duros, enero, febrero, marzo, luego viene Semana Santa y tenemos los pueblos también llenos de turistas, y trabajamos para los vecinos, los nuestros, que están todo el año trabajando y sacrificándose por mejorar, esforzándose, y trabajamos para los turistas, para que vuelvan, como decía Raúl antes, para que vuelvan cada año. Pero sí que es verdad que trabajamos con sentido común, con la cabeza, los pies en la tierra, de que no podemos crecer sin parar, estamos protegiendo el territorio tan necesario de protección, protegiendo aquel territorio, parte de nuestro territorio que necesita que le demos cariño, que no podemos crecer indiscriminadamente, todo tiene un límite, porque si no al final pues saturaremos y eso no puede ser, no es lo que queremos. Hay lo que se llama el desarrollo sostenible, ya sabéis lo que es, que vivamos hoy, disfrutemos hoy de lo que tenemos, de nuestro territorio, de nuestro patrimonio, pero pensemos en las generaciones que vienen detrás, nuestros hijos, nietos, bisnietos, que no estaremos ya para verlo, pero a ver qué les vamos a dejar, y en eso estamos trabajando, para una sostenibilidad real, no teórica, no de papel, sino real.
Bueno, pues con eso nos quedamos, que ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí y nada, a esperar a ver cómo se desarrolla, ¿no?, este verano. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.